L'informatiu del migdia. 3 ciclistes ferits, un d'ells en estat crític ahir al pont de la carretera de Terrassa. És dilluns 10 de febrer, pel que sembla, un conductor que anava begut va perdre el control del vehicle i va xocar frontalment amb els ciclistes que tornaven cap a Terrassa. De seguida us en donem més detalls d'aquest accident, abans altres titulars. Parlarem amb la psicòloga i divulgadora Sílvia Catalán, una de les ponents de les 6ena jornades d'infància, adolescència i educació, que enguany se celebren aquest dimecres, se centra en la importància de l'educació sexual. L'Espai Torràs va transformar el matí de diumenge passat en un punt de trobada per als amants del motor, concretament dels cotxes clàssics i històrics, amb la festa del motor clàssics més 30. I en esports, l'Hockey Club Castellà supera el Sant Just i és més líder a Nacional Catalana, Albert Sant Andrés.
Els granes es consoliden a la primera posició i tornen a ampliar a 4 punts al marge amb el Belloc.
I la previsió meteorològica, cel ennuvolat durant tot el dia, les temperatures entre 13 i 15 graus. Comencem.
Sembla ser que...
L'informatiu del migdia. Un menor d'edat es troba en estat crític ingressat a l'Hospital de la Vall d'Hebron després que fos atropellat diumenge, juntament amb 2 ciclistes més, al pont de la C-14-15A al terme de Castellà. Els altres dos es troben amb ferides menys greus i van ser ingressats a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El conductor del vehicle que conduïa va donar positiu en el control d'alcoholèmia que li van fer els Mossos després de l'accident. Així ho confirma el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva.
Sembla ser que segons de les diligències policials que han fet Mossos, perquè és un tema que porta Mossos directament, perquè va passar en una via interurbana i les competències les tenen Mossos, aquí nosaltres com a ajuntament, a través de la policia local, vam actuar exclusivament en tasques de control del trànsit i de regulació de trànsit pel tall de la carretera. Sí que ens van comentar, i sembla ser per el que ha sortit de premsa i per el que diu el part de Mossos d'Esquadra, que era positiu en alcoholèmia.
Per aquesta raó, el conductor ha estat denunciat penalment per un delicte d'imprudència contra la seguretat viària i de lesions. Les víctimes són veïns de Terrassa. L'accident va passar cap a la 1 del migdia.
Les dades que ens han tenint no són famílies, són dos nois que eren coneguts i una tercera persona que durant el matí va coincidir amb ells amb la bicicleta i anaven tots tres. Els tres eren de Terrassa, sí. Clar, el problema va ser que el vehicle, quan venia a direcció Castellà, va perdre el control i va xocar frontalment amb els ciclistes amb una corba, sí, al pont, a la corba que accedia al pont.
Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers, 3 ambulàncies del SEM i 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra. La policia local va haver d'intervenir per regular el trànsit, que es va haver de tallar durant una hora i posteriorment s'anava donant pas alternatiu. Continua en estat crític un dels menors.
Los dos nois que estan en estat crític, segons informa Mossos, i està a l'Hospital Vall d'Hebron. Taulí van anar les dues altres persones a ser ateses per les lesions que tenien, però nosaltres ens consta que allà només van a ser atesos, creiem que no estan ingressades.
A la carretera C-14-15, al lloc de l'accident, acostumen a haver-hi nombrosos ciclistes, sobretot el cap de setmana, i no és el primer accident que es produeix en aquesta via.
Sí que tenim molta problemàtica d'accidents a la carretera en si, a tot el seu tram, durant els 11 quilòmetres que té la carretera. Sí que és habitual tenir incidències a nivell de ciclistes, perquè és una carretera molt transitada per ciclistes, per vehicles i per altre tipus de vehicles també, de camions i motos. Però bueno, sí que és cert que en els darrers anys aquesta és la... Bueno, hem tingut 3-4 accidents greus, inclús hem tingut un parell de mortals en els darrers anys.
El regidor de la Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, ha demanat la màxima precaució a l'hora de circular per aquest tipus de vies.
L'únic que sí que nosaltres com a ajuntament ens demanem la màxima precaució en aquest tipus de vies amb la convivència de ciclistes i vehicles i demés i, clar, i sobretot evitar la conducció sota l'afectació de begudes alcohòliques.
El conductor causant de l'accident és d'una localitat vallesana que no ha transcendit però que no és castellarenc.
L'informatiu del migdia.
Anem amb altres temes. Castellà del Vallès organitzarà el 12 de febrer, aquest dimecres, les 6enes jornades d'infància, adolescència i educació, una cita que enguany se centrarà en la importància de l'educació sexual durant aquestes etapes primerenques d'aprenentatge. La psicòloga i divulgadora Sílvia Catalán participarà a la trobada amb la xerrada Inquietuds sexuals en l'adolescència. Serà a partir de les 11 del matí a la sala d'actes del Mirador. La nostra companya Rocío Gómez ha compartit converses al magazín Connectats amb Sílvia Catalán.
Tu participaràs a les jornades amb la xerrada Inquietuds sexuals en l'adolescència. No sé si ens pots fer una mica un tastet de què explicaràs.
Doncs, en realitat, quan em van contactar per fer aquesta xerrada, vaig estar parlant amb les organitzadores i demés, i vam arribar a la conclusió de que era interessant pel perfil, no?, de persones que esperàvem que vinguessin a les jornades, doncs explicar una mica la realitat de les inquietuds adolescents, no? Perquè tenim com moltes idees, jo crec que esbiaixades, no? Perquè, bueno, al final és veritat que com adults i adultes moltes vegades veiem els adolescents com uns aixalabrats i uns cabeza loques una mica. I una mica la meva ponència anirà per aquesta banda, per aterrar bastant aquestes inquietuds a través de les preguntes que ells i elles em fan quan jo vaig a fer sessions als instituts, que en faig moltes.
I alguna d'aquestes preguntes o qüestions que t'hagin sobtat, perquè t'he escoltat en alguna entrevista que comentaves que en els tallers de vegades et sorprens quan parlen de protecció o de mètodes anticonceptius o de malalties o infeccions de transmissió sexual, que en l'època que estem encara hi ha com molta llegenda urbana. Això és una de les coses que et sorprèn?
De fet, mira, o sigui, jo sabré que a mi el que em sorprèn és que avui en dia encara siguin tan necessaris aquests tallers, no? Que realment amb tota la informació que hi ha i amb tot el que sabem sobre sexualitat i com sobre, no? És a dir, al final això de que la sexualitat és una part de la vida i que hauria de ser, no? Doncs això, una cosa natural, és una cosa que ja fa molt de temps que anem dient. Però tot i així, encara és sorprenent, no, aquest punt doncs això, de desconeixement i de deixadesa, no? Perquè realment estan molt deixats davant dels adolescents i ningú els ha explicat moltes coses. Llavors, sí, amb el tema de les ITS, sobretot, no, és una cosa com que tenen molt assumit que solucionaran amb una pastilla. Però una mica és això, no? Jo els dic, ostres, us penseu com una pastilla, ho solucionarem tot, i moltes vegades el seu argument és no, jo no faig servir preservatiu perquè si em contagio de sida ja em curarem una pastilla. És com, uau, no, espera't, aterrem-ho això. Vull dir, primer de tot, no, com funcionen aquests contagis i com funciona una pastilla antirretroviral, no? Perquè no és que et curi, sinó que et manté, diguéssim, allò a ratlla. Llavors, amb el tema del preservatiu, és un tema que jo m'esforço molt en remarcar molt, perquè crec que és superimportant que entenguin la importància, valgui la redundància, de fer-lo servir, no? Que al final és una qüestió de protecció. El problema, com sempre que em trobo, és que no tenen referències de bon ús del preservatiu, és a dir, a les sèries, a les pel·lícules, als llibres, evidentment al porno, això no es veu. No es veu un ús eròtic del preservatiu. Per tant, ho tenen allà com una cosa. Però això també passa als adults, eh? Vull dir, no vull posar tota la pressió en els joves, perquè els adults també estem una mica en aquest punt.
Parlant d'adults, deies que hi ha una certa deixadesa. No sé si creus que potser hi ha pares i mares que deleguen aquesta educació sexual a l'escola.
Clar, sí, però fa molt de riure això, perquè hi ha moltes famílies que és com això, t'ho explicaran a escola, però després quan els expliquen a escola no els agrada com els expliquen. I això moltes vegades als pares, no, quan els arriba aquesta informació, és una mica com, aviam què li han explicat al meu fill o la meva filla. I al final el que els he explicat no és res diferent del que els he explicat a la tele, però jo els he explicat d'una forma conscient, d'una forma respectuosa, sobretot, no, molt centrada en això i molt endreçada. El problema està en que les famílies no sabem com educar en la sexualitat. No tenim eines perquè la majoria de les persones que ara mateix són pares o mares no hem tingut una bona educació sexual. Llavors, clar, si jo no, a mi no m'han educat en la sexualitat, com sé jo com transmetre aquesta informació? Sempre els dic, poseu-vos les piles amb això.
Sílvia, gràcies per aquesta estona aquí al Connectats, una conversa superinteressant, i recordem a la gent que ens estigui escoltant que el 12 de febrer seran les 6enes jornades d'infància, adolescència i educació a Castellar del Vallès, una cita que enguany es dedica a l'educació sexual en aquestes etapes de la infantesa i també de l'adolescència.
L'informatiu del migdia.
L'Espai Tolrà es va transformar el matí d'ahir diumenge en un punt de trobada pels amants del motor, concretament dels cotxes clàssics i històrics, amb la Festa del Motor Clàssics Més 30, que va organitzar, com és habitual, el Club Clàssics Badalona. L'entitat compta amb una cinquantena de socis i un públic fidel que assisteix a les concentracions cada cap de setmana. No és la primera vegada que visita en Castellar. Fa balanç de la jornada Juan Fernández, un dels impulsors de la festa i del Club Clàssics Badalona.
Pedimos una variedad de unos 30 años, ¿vale? Multimarca. ¿Vale? Había Sincas, había Seats, había un Alpine. Bueno, por ejemplo, el 600 este es muy peculiar. Había un Corvette, americanos también. Han venido los camiones de aquí de Castellar, de los bomberos. Este año lo que nos han fallado ha sido un camión truck y los autobuses. Un Mercedes-Benz, un 190, el de toda la vida, ¿no? El que cuando éramos niños la gente lo quería coger. Ah, el Mercedes, espérate al Mercedes, ¿no? El típico taxi de Barcelona. Y entonces pues lo hemos conservado para hacer los eventos estos. Contando el total, digamos, los vehículos así como el car y dos BHs que han venido, dos bicis del 1980, es un car restaurado.
A la fira hi havia partida i remenar. Vans, minis, un BMW 1602, un atractiu i cinematogràfic Ford Mustang vermell, un Lada Niva, Golf GTI de diverses generacions, dels primers Ford Fiesta, un Mazda MX-5, un Renault 4 i 5, Citroën 2 cavalls i algun Porsche, entre altres models. Un altre reclam de la festa va ser un Ford A groc de 1929 transformat en Hot Rod i un Dodge blau cel, tan llarg com elegant, que era una porta oberta al glamour de la pantalla gran.
Se ha hecho una ruta, nada, la recta esta hasta la glorieta de Castellar, como una rúa. Muy bien, todo muy bien, porque es lo que te digo, es a la gente que le gusta esta afición, ¿no? Es el conservar estos vehículos, tanto clásicos como históricos. El clásico cumple, digamos, lo que pasa que ahora han subido mucho las fechas, ¿vale? Normalmente es hasta los 25 años y ahora los han hecho hasta los 30. Y luego histórico, tú haces un coche histórico cuando ya tiene su historia, por decirlo de una forma, ¿no? Y tiene que conservar todo de origen.
Des de la primera hora del matí fins al migdia, un degoteig constant de persones van passar per aquest museu improvisat per observar els 140 vehicles que s'hi van exposar. A més de fotografiar-se amb els cotxes i veure la passejada de lluïment, els visitants van poder compartir curiositats i dubtes amb els propietaris per copsar com han restaurat i conservat aquest testimoni motoritzat del pas del temps.
L'informatiu del migdia. L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, jornada de victòries per als equips castellarencs que redrecen el rumb en les seves respectives lligues. Albert Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, un cap de setmana com feia mesos que esperàvem, amb gairebé ple de victòries. La primera va ser la de l'Hoquei Club Castellà, que va golejar per 6-3 al Sant Just i amplia la distància al capdavant de la taula, mentre que el femení retalla punts a l'equip del davant. També van golejar per 4-1 la Unió Esportiva Castellà al Can Gibert i el Futbol Sala Castellà va arrencar 3 punts en la seva visita a Mataró. El bàsquet i el vòlei femenins també van guanyar i només els masculins d'aquests dos esports van perdre. Arrenquem, doncs, parlant d'hoquei i de la victòria de l'Hoquei Club Castellà enfront de l'Hoquei Club Sant Just a Nacional Catalana, on els granes van aconseguir la primera victòria d'aquest 2025 en Lliga, golejant per 6-3 el filial del Baix Llobregat. Els de Fiti van quallar un partit espectacular enfront d'un dur rival i amplien a 4 els punts d'avantatge enfront del Belloc, que va caure a casa per 0-2 enfront del GIC, un conjunt que ha estat capaç de superar els dos primers en aquesta arrencada d'any. Els castellarencs van haver de remuntar un 0-1 inicial i amb hat-trick de Víctor Bonilla, doblet de Tatumet i un gol de Ferran García, van noquejar un rival que el van superar per 3-1 al descans. El Dani Pedrosa va tornar a ser una festa que es va allargar en la segona part i on els del Baix Llobregat van intentar retallar diferències sense èxit. Aquestes són les sensacions del tècnic castellarenc Fiti després del partit.
El partit va ser bastant dur, encara que el resultat sembli partit fàcil. El partit va ser molt dur, és un equip molt rocós, molt sòlid, és un equip que normalment té unes defenses molt sòlides, l'atac doncs, són molt verticals, són molt agressius, i pese al resultat, la veritat és que el partit va ser bastant dur. Un equipet molt ordenat i que sempre intenten trencar el partit, sempre intenten apretar els àrbits i, en definitiva, un dels partits més complicats. A l'anada vam empatar i aquí la veritat és que no acabàvem de trencar el resultat, no acabàvem de marxar fins que al final, doncs, a la segona part, els nanos van aconseguir trencar el resultat. Nosaltres vam fer un partit molt sòlid, la veritat. Vam tenir el control de la pilota en tot moment, vam tenir una molt bona gestió de l'atac, sense precipitació, que segur que ens faltava des de Nadals cap endavant. Veníem de que no acabàvem de trobar el punt d'equilibri entre defensa i atac, perquè precipitàvem molt la bola, i en canvi doncs, el dissabte vam aconseguir entendre la lectura del partit, vam aconseguir entendre com havíem de jugar, i la veritat és que els nanos, com sempre, un 10. Un 10 perquè van tenir el control des del primer minut a l'últim de la pilota, i això ens va donar que al final els temps del partit els vam controlar nosaltres, i al final si tenim la bola i controlem els temps del partit i no ens precipitem, doncs tenim molt guanyat per la qualitat que tenim. I així va ser. Partit dur, partit molt, molt rocós, molt dur, molt intens, però que sempre nosaltres teníem el control de la pilota, amb la qual teníem el control de l'atac i evitàvem que ens fessin mal atacant ells.
Amb la victòria, el Castellà queda líder amb 36 punts, 4 més que el Belloc i 5 per sobre del Sant Cugat i d'Alcaldes, allargant una jornada més al somni grana d'aconseguir el que podria ser un ascens històric a Hockey Plata. La feina feta des del club en els últims anys ha aconseguit situar el club a Nacional Catalana amb una sèrie de jugadors locals extraordinaris i que la temporada passada va sumar el segon ascens consecutiu amb 10 dels 11 jugadors de Castellà, una vila on l'hoquei mai ha estat l'esport rei i la tradició arrenca del 1999, però que a poc ha anat guanyant terreny a d'altres pràctiques esportives. 12 jornades resten pel final de la Lliga per dirimir si l'hoquei Club Castellà és capaç de continuar lluitant pel somni de l'hoquei plata. Pel que fa a l'equip femení, les d'Eric Nasser van superar per 1-3 al Manresa i retallen la diferència a només 2 punts de la 8a plaça. Les granes van dominar el joc amb gols d'Ainhoa Alonso, Ariadna Pinar i Emma Campos. Canviem ara de registre i passem a parlar de futbol amb una altra golejada, la de la Unió Esportiva Castellà, que va aconseguir enfront del Can Gibert per 4-1 i trenca amb 3 jornades de sequera de victòries. Els blanquivermells, molt superiors en joc a un rival que va arribar pel davant a la taula, van saber dominar des del primer minut els gironins i només una errada defensiva en l'empat a 1 va esborronar l'inici del partit. Amb 2-1 al descans i gols de Marc Ruano i Carles Peñalbert, en la segona l'espectacle va continuar amb 2 gols més de Carlos Saavedra i d'Eric García, l'última incorporació del conjunt de Roldán arribat del Rubí. García ja va gaudir de minuts a Lloret, però va ser al Cortiella on aquest ràpid davanter es va estrenar en el gol. Amb aquesta golejada, la més àmplia de l'equip en aquest curs, el Castellà inicia de nou el Tourmalet de 6 partits amb la pròxima visita a Parets, la rebuda del líder Sant Juan de Montcada i rivals com Torroella, Argentona, Bescanó i Granollers. Un altre equip que va sumar els 3 punts va ser el Futbol Sala Castellà en la visita al Ciutat de Mataró, rival directe en la zona baixa de la taula i al qual no van deixar avançar-los en la classificació. Era un duel pràcticament a vida o mort després de la dura derrota a Rubí, però el conjunt de Cristian Hernández es va saber refer per superar els matarunins, que queden 14ens en descens directe. En un partit amb alternatives en el joc, els taronges van manar sempre al marcador, arribant al descans amb un 3-4 favorable. En la segona, només el 5-6 aconseguit pels locals al minut 32 va preocupar una mica els castellanencs, que van saber sofrir per sumar 3 importants punts que els deixen en 9a posició, a 4 de la promoció de descens i a 5 del descens directe. En bàsquet es trenca la ratxa de 4 setmanes consecutives amb doblet dels dos sèniors, amb la derrota a casa per 72-79 enfront de la Unió Esportiva Gaudí Foro Sardenya B. Els de Jaume Prat van anar a remolc durant tot el partit sense ser capaços de capgirar la situació. Amb un 32-44 i els dos parcials perduts al descans, els groguinegres ho van intentar sense èxit fins l'últim quart, on sí que van ser superiors, però on els 13 punts al terme del tercer van ser insuperables. Tot i la derrota, la primera en 5 jornades, l'equip continua en la zona mitja de la taula en 8è lloc. Qui continua sense fallar va ser el femení de Xavi Revilla, que suma la 10a victòria consecutiva en Lliga en superar per 43-53 a les cueres del nou bàsquet Olesa B. Tot i això, el partit va començar amb ensurt, ja que les locals van agafar 3 punts d'avantatge al marcador en el primer quart, que les de Revilla van capgirant el segon per arribar al descans amb 22-30 favorable. La segona va començar de la mateixa manera que la primera, amb un parcial de 17-8 i amb l'Olesa amb 39-38 al marcador, però en la recta final un 4-15 va ser definitiu per les castellarenques, que continuen en segona posició a 2 victòries del Club Natació Sabadell B i empatades pel davant del Club Bàsquet Castellet. Aquestes són les paraules del tècnic Xavi Revilla.
Ha estat un partit més difícil del que pensàvem perquè veníem d'una molt mala setmana d'entrenaments per les baixes i les lesions que tenim i anem acumulant. Hem d'agrair l'ajuda de la cantera que ens ha vingut a ajudar a entrenar aquesta setmana i en el partit també perquè ens donen un cop de mà en els moments difícils i vam sortir una mica amb les circumstàncies. No? L'equip de l'Olesa amb un entrenador nou va sortir amb molta intensitat juntament amb errades nostres de cistelles fàcils van fer que se n'anessin 7 o 8 punts a dalt, però vam aconseguir trobar el ritme, sobretot en defensa, tancar les portes a que elles poguessin anotar amb facilitat, i a poc a poc vam agafar el nostre ritme i ens vam acabar posant per davant. És cert que al final del tercer quart, els últims 1-2 minuts, ens vam fer un parcial, vam entrar una mica en desencert i bueno, ens vam començar el tercer quart amb un punt a sota, però en l'últim quart ens hem centrat, ens vam posar les piles i vam fer un parcial de 4-15 que ens va donar la victòria i ens ajuda a seguir aspirant el que volem.
I com sempre acabem amb vòlei, la victòria en el debut en la segona fase de l'equip femení que aconsegueix el primer lloc de la classificació. Les de Jordi Domènech van superar per 1-3 el Club Natació Terrassa, arrencant amb bon peu una fase que ja li és coneguda a l'equip. Qui continua sense aixecar el cap és l'equip masculí. Els de Mernaz Totonchi van caure per segona jornada consecutiva, aquesta vegada enfront del Club Vòlei Balaguer i Nef Lleida per 3-0 i ocupen la penúltima posició de la classificació.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
L'Ajuntament obre el període d'inscripció per als artesans alimentaris i de cosmètica natural que vulguin participar a la Fira de Sant Josep d'enguany, que se celebrarà el dimecres 19 de març a la plaça del Mirador. Poden sol·licitar parada tots aquells artesans que acreditin la seva condició mitjançant la presentació de la documentació oficial requerida. Podeu consultar tots els requisits necessaris per formalitzar la inscripció, que és oberta fins al 24 de febrer a l'enllaç de la pàgina web castellavallès.cat. Dimarts passat, el Col·legi El Casal va rebre la visita dels responsables de la plataforma digital de lectura Legilan i de representants del govern basc amb l'objectiu de conèixer de primera mà la metodologia del centre escolar i els resultats obtinguts en l'impuls de la lectura a l'educació primària. El govern basc està valorant la possibilitat d'implantar aquest programa que s'aplica al Casal des del curs 2018 i que contribueix a millorar la comprensió lectora mitjançant la creació d'un ambient lector en totes les etapes de l'aprenentatge amb un enfocament lúdic i social. Durant la seva visita, tant els responsables de Legilan com els representants bascos van poder constatar com els nostres alumnes tenen l'oportunitat de triar entre més de 300 llibres en paper disponibles a la biblioteca Legilan i com s'utilitza la tecnologia per dinamitzar la lectura, expliquen des de l'escola.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El conductor d'un cotxe va patir un accident la matinada de dissabte a la P7 a Castellbisbal i va fugir corrent del lloc i va ser enxampat poc després amb 1,5 kg de cocaïna a sobre. El sinistre va produir pel voltant de 1/4 d'una del quilòmetre 762,5 de la AP7. El turisme va patir una sortida de via i va xocar contra una tanca. El conductor i únic ocupant, un home de 27 anys, va fugir del lloc dels fets, abandonant el cotxe enmig de la via sense senyalitzar i en una zona poc il·luminada. Una patrulla dels Mossos va localitzar-lo corrent per un voral i va interceptar-lo. En l'escorcoll se li van trobar el 1,5 kg de quilos de cocaïna i també va donar positiu a la prova d'alcoholèmia. I anem a Sabadell perquè els carrers del centre d'aquesta ciutat han estat sotmesos en els darrers dies a tasques d'asfaltatge i altres millores. Els treballs han comportat afectacions al trànsit, que també es viuran aquesta setmana. En aquest cas serà aquest dijous, 13 de febrer, quan està previst que comencin obres al carrer de Velasco de Garay, entre Tres Creus i l'Assi. En el marc d'aquesta actuació es construirà un pas de vianants elevat per millorar la seguretat i l'accessibilitat a la via. En paral·lel, però, aquest dilluns ja hi ha afectacions en la mobilitat pels treballs de reparació de la calçada del carrer de Jovellanos, que estarà tallant el trànsit durant tot el dia. Posem-hi el punt i final en aquest informatiu d'avui dilluns 10 de febrer del 2025. Els convidem els que us hem acompanyat: Arnau Obrador i Carlos Lecegui, el control tècnic, Rocío Gómez, a la redacció i locució, Albert Sant Andrés, amb els esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més per part nostra. Bona tarda.